Rubiales ha passat en llibertat la primera nit a Espanya després de tornar-hi de la República Dominicana. Qui va ser president de la Federació Espanyola de Futbol està investigat per presumptament haver adjudicat contractes a canvi de comissions durant el seu mandat. I ara està a l'espera que la jutgessa de Majadahonda, que porta el seu cas al City, declara. Ell, però, insisteix que és totalment innocent. En una entrevista aquesta nit, tard, a quarts d'onze tocades a la Sexta, van a Pastor, Luis Rubiales ha buidat el pub. La conversa es va gravar dimarts, quan ell encara estava instal·lat a la República Dominicana, però el seu discurs és el que ja li hem sentit altres vegades. No té res a amagar, està disposat a defensar la seva innocència on faci falta. De fet, es converteix, es presenta com a víctima, gira la truita, lamenta que no el deixin fer negocis en pau, que li hagin embargat els comptes corrents o que l'hagin empentat a marxar d'Espanya per poder-se guanyar les garrofes. Luis Rubiales reconeix que va viatjar fins a Punta Cana per invertir en projectes hotelers, però assegura que no es va introduir en aquests negocis quan encara era president de la Federació Espanyola de Futbol. També desmenteix de totes que hagi desviat calés del futbol espanyol per enriquir-se, tal com sosté la Guàrdia Civil, i nega taxativament que hagi cobrat comissions ni de cap constructora ni de l'empresa de Gerard Piqué, amb qui va tancar el trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Però anem a pams. Luis Rubiales reitera que no va engegar cap projecte hoteler o cap projecte immobiliari mentre era president federatiu, a diferència del que sospita la Guàrdia Civil en tots els seus informes. Però admet que sí, que ara hi s'hi ha posat, un cop ja havia dimitit del càrrec federatiu. Explica que ho feia de bracet amb el seu soci i amic íntim, Francisco Javier Martín Alcaide, àlies Nene, perquè el sector empresarial espanyol li ha girat l'esquena del tot.
Yo soy abogado.
¿Qué negocios quiere
hacer
aquí?
Yo soy abogado, pues hoteleros, negocio de compra y venta de inmuebles, de construcción, todo ese tipo de cosas. Porque el problema es que parece que no me quieren dejar ganarme la vida ni en el fútbol, ni tampoco en nada que no sea el fútbol.
Luis Rubiales va encara més enllà quan denuncia el suposat aïllament al qual se l'ha sotmès, diu Espanya. Es queixa que se sent totalment exclòs del seu propi país i explica que és per això que ha hagut de traslladar-se a Punta Cana, la República Dominicana, per guanyar-se la vida.
En el mes de diciembre me llega la comunicación directa del banco diciéndome que me tengo que ir del banco, ya directamente de manera oficial, por posibles irregularidades que se puedan cometer a futuro. Digo, es evidente que no quieren que esté en España. Yo no voy a renunciar a mi país, amo a mi gente, pero yo también me tengo que buscar la vida de manera honrada para que mi familia salga adelante. Tengo mis cuentas bloqueadas, es que no tengo ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola. Esa es la verdad, tengo todas las cuentas de aquí y las de España bloqueadas.
Y
sin haberse demostrado que yo he hecho nada.
Luis Rubiales també denuncia que li està costant molt refer la seva vida perquè des d'Espanya li posen pals a les rodes. Per exemple, explica que va tancar un acord amb una companyia de Corea per crear NFTs a canvi de prop de 2 milions d'euros, però finalment aquesta empresa es va frenar, es va fer enrere per les pressions que va rebre d'algú des de Madrid.
Firmé un contrato con una empresa coreana para la gestión de NFTs, un contrato de 1,8 millones de dólares en 3 años. Y en cuanto salió el primer NFT, me llamaron a los 2 o 3 días y me dijeron que habían recibido muchas presiones desde España, muchas llamadas, y cancelaron el contrato.
I recordeu el nom de Gruconsa? És un dels noms més repetits i rellevants a la investigació contra l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol. La Guàrdia Civil creu que Luis Rubiales va cobrar comissions d'aquesta constructora, Gruconsa, a canvi d'adjudicar-los obres com les de reforma de l'estadi de futbol de la Cartuja, a Sevilla. La policia espanyola sospita que Luis Rubiales es va endur més de 500.000 euros en pagaments d'aquesta empresa, però ell ho nega i demana que respecti el seu dret a la presumpció d'innocència.
Mientras que soy presidente no he trabajado con esa constructora. Si esa constructora ha trabajado para la federación y ha hecho un trabajo y se demuestra que está bien hecho, que está bien concedido, pues los que han tenido que pasar esos filtros hablarán, como usted dice, delante de la jueza si le tocan contestar esas preguntas.
Bueno, pero se está investigando los contratos pues de la federación con esa constructora.
Pues yo lo que le ruego es que si se está investigando haya presunción de inocencia, porque en este país parece que es que no hay presunción de inocencia.
Rubiales també va parlar del trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, un acord que va segellar amb l'ajuda de Gerard Piqué. A les últimes hores hem sabut que la Guàrdia Civil vol investigar els comptes bancaris de que va ser jugador del Barça per saber si va pagar cap comissió a Luis Rubiales a canvi que donés suport a aquesta operació. Gerard Piqué no està investigat en aquest cas, ni tan sols han entrat a les seves oficines, però per si algú tenia algun dubte, ahir Rubiales va deixar clar que mai ha rebut cap comissió seva.
Si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué. que es lo que han insinuado mucha gente. Jamás. Ni Piqué me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada.
De ese
entonces,
contrato,
yo quiero estar muy tranquilo y muy poco reactivo en esto, de verdad. Yo tengo muchas ganas de llegar y hablar con la jueza y me ofrecía ir el primer día.
Se li explicava Anna Pastor, però això no és tot. Sense que Anna Pastor li preguntés explícitament, Luis Rubiales es va llançar a desmentir haver tingut relacions sexuals amb prostitutes, una acusació que havia llançat el seu oncle, també extreballador de la Federació Espanyola de Futbol, que tenen una relació tèrbola, sòrdida i de guerra absoluta, que el va acusar, va acusar Rubiales d'haver organitzat orgies camuflades en reunions de feina.
Le voy a decir una cosa muy tajante y muy claro. Estoy dispuesto, si hay un médico que nos asegure que poniéndonos suero de la verdad, me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta, y yo voy a contestar que no.
Recordem que Luis Rubiales va aterrar ahir al matí a l'aeroport de Madrid-Barajas, on l'esperaven agents de la Guàrdia Civil per prendre-li declaració. El van recollir a la pista amb una furgoneta negra, el van interrogar i després el van deixar en llibertat. Això sí, amb càrrecs. La magistrada li ha bloquejat comptes bancaris, li ha embargat el seu vehicle, un Mercedes, a banda li ha prohibit, amb ell i a d'altres investigats, fer ús de diverses residències. I per cert, recordeu que en el seu dia el digital El Confidencial va revelar contactes entre Koldo García i Luis Rubiales? El Confidencial aquell dia explicava que l'exassessor de José Luis Ábalos va preguntar-li si podia mirar-se amb bons ulls que el Zamora, presidint pel seu amic Víctor de Aldama, agafés la plaça que havia de ser lliure al Reus a segona divisió B. Doncs bé, Rubiales confirma aquests contactes amb Koldo.
¿Conoce usted a Koldo García?
Muy poquito, he hablado con él 3 o 4 veces.
¿Y cómo llega Koldo García al presidente de la federación?
Pues yo creo que nos han pedido entradas, como prácticamente todos los políticos.
Pero sabe que, sabe que no le pregunto por el tema de las entradas.
Pero es que yo no tengo ninguna
Ahora
relación.
Ahora que sabemos también las cosas que hacía Koldo García.
¿Por qué también me contactó? Porque era amigo de Aldama, del presidente
del Zamora, también ahora procesado por la justicia.
Y me preguntaron que por qué no subía al Zamora en lugar de otro equipo, bueno, y se le dieron las explicaciones.
Doncs malgrat que Luis Rubiales ho negui tot, cada dia anem coneixent nous detalls d'aquest sumari del cas que revela els negocis que ell tenia en marxa durant el seu mandat com a president federatiu. Com dèiem, en aquesta entrevista aquesta nit a la Sexta, l'exdirigent nega haver posat la mà a la caixa, però resulta que la Guàrdia Civil va trobar més de 300.000 euros en metàl·lic en un hotel de Granada que ell mateix gestionava juntament amb aquest famós nene. Clar, i com avui es pregunta el Xavier Bosch a la contra de Mundo Deportivo, qui no té casa seva bitllets amb 320.000 euros? En aquest sentit, la policia sospita que aquests diners provenen de les esmentades comissions d'aquesta immobiliària que es diu Gruconsa. Els investigadors creuen que Rubiales va desviar-hi prop de 4 milions d'euros de la federació i que, a canvi, es van butxacar més de 500.000. Tot plegat són maniobres que la jutgessa té en el punt de mira des que va començar aquesta investigació. De fet, fa uns pocs minuts, la cadena SER ha avançat encara un altre detall d'aquest sumari. La Guàrdia Civil també hauria detectat un sobrecost de 5 milions d'euros en els viatges de la federació durant el mandat de Rubiales, concretament amb l'empresa Globalia. Les quantitats declarades pels uns i els altres no quadren, no coincideixen. Estem parlant d'aquests viatges de Globalia, estem parlant dels viatges de els que feien, per exemple, la selecció espanyola masculina de futbol, la selecció espanyola femenina, però també el sub-21, és a dir, tots els viatges que es feien amb federatius, sembla que s'hauria detectat aquest sobrecost de 5 milions d'euros. A més, la policia destaca que el soci dels Rubiales, aquest famós nene, era gendre d'un directiu de la companyia. I per acabar-ho de dubar, resulta que la Guàrdia Civil ha intervingut una trucada de la mà dreta de Rubiales, que és Tomás González Cueto, en què l'advocat explicava que Rubiales va demanar 400.000 euros al president de la UEFA, Alexander Ceferín, un cop inhabilitat. Sembla ser que Ceferín li volia donar un cop de mà, però que Luis Rubiales volia agafar-li tot el braç. També crida l'atenció el que publica La Vanguardia. Fins fa molt poc temps, l'entorn de Luis Rubiales li enviava diners en efectiu a la República Dominicana perquè pogués maniobrar amb tranquil·litat. Per cert, en aquesta entrevista a la Sexta, Luis Rubiales es referma en un altre cas que té obert amb la justícia, el del petó no consentit a Jennifer Hermoso. La justícia l'investiga per coaccions i agressió sexual, però Rubiales no veu agressió per enlloc i torna a agafar la bandera de que la víctima és ell.
No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. Es que no hay más que verlo. Yo he ido por la calle y lo que me expresa la mayoría de la gente es que no hay nada. Yo solo hablé 10 segundos o 15 segundos con la señora Hermoso en el avión. Si eso es una coacción, cualquier conversación entre personas es una coacción. En su manera de calificar mis palabras, es manipuladora. Bueno, el que no ha tenido vida en paz, tranquilidad y se ha quedado sin trabajo y en la calle y defenestrado he sido yo.
Mentre Rubiales continua defensant-se el seu successor a la Federació Espanyola de Futbol, el president interí Pedro Rocha ja ha convocat les esperades eleccions per decidir qui lidera el futbol espanyol el pròxim any, el que quedava de mandat a Luis Rubiales. Els comicis seran el dilluns 6 de maig. Rocha continua amb la idea de presentar-s'hi i és per això que ell mateix va dimitir perquè la Junta Gestora pugui començar a preparar aquestes eleccions on el propi Rocha s'hi presentarà com a candidat, en fi, clarament continuista. Avui Luis Rubiales és el gran protagonista de tots els diaris. Comencem pels diaris de Madrid. Informa Albert Pedrol.
El diari es titula Rubiales està acorralat i Alfredo Relaño destaca que la policia va reunint les engrunes que l'exdirigent ha deixat en un mandat que qualifica de turbulent. A més, retreu al govern espanyol haver-lo fet sentir impune i creu que a partir d'ara les peces aniran caient una darrere l'altra. El diari marca Manuel Julià lamenta no fer net de l'adulador de Rubiales i alerta que el futbol espanyol està donant una imatge deplorable al món. Rafa Cabeleira, El País, el qualifica amb ironia d'artista. Se'n riu del fet que vagin a fer una pel·lícula sobre ell i diu que, per un moment, ahir vam tenir fantasies que s'atrinxerés dins l'avió o fugís travessant la pista amb un carro per les maletes com si fos un heroi d'acció. El Mundo assegura que la trama Rubiales demostra que la federació és un àmbit de corrupció i a l'ABC, Ángel Antonio Herrera diu que Rubiales reuneix dues essències del folclore nacional, la dubtosa tresoreria i la calvície discutidora del que de seguida es despentina per ràbia o per eufòria.
No ens fotem amb els calvos, tampoc deixa això. I què en diuen els diaris catalans, en Alfonso?
Mundo Deportivo titula Rubiales imputat però en llibertat i Xavier Bosch es pregunta qui no té 320.000 euros en bitllets a casa seva. Reclama presumpció d'innocència per tothom, també per a Rubiales, tot i que té clar que el judici mediàtic ja l'han declarat culpable. L'Esport diu en portada Rubiales s'entrega i el sotsdirector del diari, Albert Masnou, escriu que l'expresident de la federació va fer un pas important ahir donant la cara, però hi afegeix: fa la impressió que la seva manera de comportar-se, gens política, li està passant factura. El titular de l'Esportiu diu Luis Rubiales es justifica i apunta que 206 dies després de dimitir pel petó no consentit a Jenni Hermoso continua a l'ull de l'huracà. La Vanguardia titula Setge a la trama Rubiales i l'Ara li posa un semàfor vermell, destaca els delictes que se li imputen i conclou tota la resta és soroll.
Avui, d'aquí una estona, Santi Segura, la Joan Jopallàs, en parlant aquí al món a RAC1. Interessant també escoltar els altres ràdios, els de Madrid, sobretot perquè una de les seves veus és un dels aspirants a succeir Luis Rubiales al capdavant de la Federació Espanyola de Futbol, Carlos Herrera, que la COPE demana que qualsevol col·laborador de Luis Rubiales plegui, dimiteixi avui mateix, ja ha anunciat una comissió d'investigació immediata si ell, Carlos Herrera, guanya les eleccions.
No pueden perpetuarse aquellos que han realizado o han desarrollado una gestión negligente y deficiente, que ya veremos si además tiene algún desarrollo en el Código Penal, contrario al Código Penal. El fútbol, créanme, no puede ser parte de la coldosfera, de esa burbuja emponzoñada donde aparecen Rubiales, Begoñas, Armengoles, Aldamas, Ábalos y compañía. El fútbol es bien gestionado, una invitación a la felicidad de la gente normal, que puede cambiar de fe, de radio, de sexo, de pareja, de todo, pero normalmente nunca cambia de equipo. El fútbol somos nosotros, y nosotros somos el fútbol. Y hay que conseguir que se parezca a ustedes.
I a E-Ràdio, Jiménez Los Santos acusa el govern d'Espanya de protegir Luis Rubiales i de tapar la corrupció a la Federació Espanyola.
Es asombroso, dice, vamos, está corrompida la federación. Hombre, claro, la clave son los árbitros. Pues llamen al tesorero, ¿no? Protección política total, igual que Rubiales. Dicen, detenido Rubiales. No, custodiado. Custodiado por La Sexta y por Marlaska para que nadie lo molestara en la entrega de pasajeros. Es una verdadera vergüenza. No había orden de detención de la jueza. Estamos en tiempos de Ronan, por lo que roban y por lo delictivo.
En fi, de tot plegat, escoltaran els comentaris de dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és el periodista i escriptor Manuel Javois.
Ha hablado Rubiales, el jefe que para alejar culpas de agresión sexual dijo que tras un éxito de su jugadora le preguntó educadamente si podía darle un piquito. Línea exótica de defensa, pues no sabemos si en cualquier empresa de España ocurre lo mismo cuando una empleada obtiene un éxito. Ha vuelto a defenderse de manera formidable ante la acusación de que la constructora en la que trabaja su hermano obtuviese contratos de la federación que él presidía. No podemos dejar fuera a alguien porque haya familia, dijo. Efectivamente, y algo más. Tampoco se les puede dejar dentro. Generalmente hay algo en las posiciones defensivas de Rubiales que nos lleva a pensar si él es GURF, aquel extraterrestre de Eduardo Mendoza que aterrizó en un mundo que le costaba comprender. Queda la duda de si Rubiales no entiende nada, y es un recién llegado al planeta, o lo entiende mejor que todos, porque lleva más tiempo que nadie, motivo por el que se le está investigando.
I el segon comentari el posa la crítica de televisió del món a RAC1, Mònica Planes.
La Sexta va anunciar l'entrevista a les 22:30, però no la van emetre fins les 11:10 de la nit. Va ser periodísticament interessant, informativament molt oportuna i amb ritme. Preguntes curtes perquè Rubiales no tingués temps de pensar. Ana Pastor va tenir més to de jutge que de periodista. Va repetir que ella només fa preguntes, però el cert és que entre pregunta i pregunta fa comentaris i reacciona amb sarcasme. Realització mostra les seves ganyotes de desaprovació a les respostes i la periodista exhibeix menyspreu per l'interlocutor quan no li respon el que ella voldria. L'entrevista de la Sexta va quedar endarrerida perquè la publicació del sumari va ser posterior a la gravació del programa i Rubiales fins i tot va tornar a Espanya abans del que va anunciar l'entrevista. Com a jugada estratègica, Rubiales va saber reaccionar sobre la campana. L'impacte mediàtic de l'entrevista ha emboirat els detalls del sumari i la seva detenció. Ell mateix ha actuat com la seva pròpia cortina de fum.
Després d'un llarg torcebràs amb Alberto Núñez Feijóo, Alejandro Fernández consolida el seu lideratge com a candidat del PP a les eleccions al Parlament de Catalunya. Ahir l'un i l'altre van donar el tret de sortida de la precampanya en un acte conjunt a Barcelona i aquest matí a partir de 9:45 l'esperem aquí al món a RAC1. Tenim moltes preguntes per fer-li i sense superar les diferències de fons que tenien en Núñez Feijóo o només en enterrar la destral de guerra perquè venen eleccions o si li ha fet el llit Dolors Montserrat. En fi, tenim moltes, eh? Però per què van descarrilar les negociacions en Ciutadans per presentar-se junts a les eleccions? Aquesta, entre moltes altres preguntes, són alguns dels interrogants que intentarem dissipar aquest matí amb Alejandro Fernández, que l'últim mig any ha estat l'únic baró popular que s'ha atrevit a qüestionar l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo com a líder del PP. La tibantor entre tots dos és un secret a veus, però ahir van aparcar les diferències per presentar-se com l'única alternativa real a l'independentisme. El líder popular creu que el PSC ha abandonat el constitucionalisme i per això avisa que només ells puedan garantir la unidad de España.
Por eso, queridos amigos, nos presentamos sin trampa ni cartón. El que quiera independencia y el que quiera procés, que les vote al PSC, a Esquerra y a Junts. Y el que quiera libertad, el que quiera realidad y el que quiera trabajar por los demás, ahí sí, ahí está el Partido Popular de Cataluña.
Els populars van presentar les llistes electorals en un acte a l'auditori de l'Hotel Plaza de Barcelona. Volen exhibir múscul envoltats de militants per presentar la cita de les eleccions del 12 de maig com la primera parada en el camí cap a la Moncloa. Laia Colomer.
Sí, després de només obtenir 3 diputats el 2021, ara els populars estan convençuts que el vent els bufa a favor per la tendència a l'alça de l'Estat i també per la factura que l'amnistia pugui passar al PSC. I és precisament aquesta la ferida que furgaran. Ahir qualsevol discussió sobre les llistes va quedar sota la catifa i el partit es va reivindicar com l'única candidatura capaç de combatre l'independentisme. A més, tant el candidat Alejandro Fernández com Alberto Núñez Feijóo creuen que el 12 de maig és el primer assalt per recuperar el govern espanyol.
Significarà acabar con el proceso en Cataluña y acabar con el sanchismo. Todo a la vez, aquí y ahora, es nuestra oportunidad, es nuestro momento.
Que mi compromiso con Cataluña es absolutamente especial y prioritario, porque teniendo un buen resultado en Cataluña, conseguiremos gobernar para el conjunto de los españoles.
Tot plegat en el primer gran acte de precampanya davant d'un miler de persones i que va servir per presentar els caps de llista per Tarragona, Lleida i Girona. Com s'havia avançat, seran Pere Lluís Huguet, Montse Berenguer i Jaume Baray.
Però malgrat els esforços per aparentar unitat, la mala maror entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo no s'ha dissipat. La prova que el líder del PP no es fia del seu lloc tinent a Catalunya és que ha configurat unes llistes fetes per a la mida de Gènova, sense cap nom que sembla proper al candidat català. De fet, la majoria de noms que acompanyaran Alejandro Fernández al Parlament són, diríem, del cantó de l'eurodiputada Dolors Montserrat. una de les persones de més confiança de Feijóo a Catalunya, no en va la direcció de Madrid, volia que ella fos la candidata, però finalment, davant d'una obvietat, que és que Alejandro Fernández té molt bona sortida, molt bona premsa dins de la militància, ha fet que decidissin que Alejandro Fernández liderés la candidatura al Parlament. Ara bé, aquest matí, El Mundo apunta que el líder del PP de Catalunya li continuen segant l'herba sota els peus. Segons el diari, Geno va situat el que és l'actual alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, com a número 2 de la candidatura, perquè voldria que rellevés Alejandro Fernández com a president del PP català en un congrés que es podria celebrar poc després de les eleccions, a la tardor. Però aquí hi haurà un problema, si hi ha aquest congrés, que és que el que dèiem ara fa uns moments, la militància és molt d'Alejandro Fernández. Ja li estarà bé que hi hagi unes primàries, també, que hi hagi un congrés en primàries, que és el que, no ho sé, bé, què dirà avui Alejandro Fernández. El PP, mentrestant, també té un front obert amb Ciutadans. Les direccions dels dos partits van negociar la incorporació dels taronges a les llistes del PP, però les resistències de la delegació catalana de Ciutadans, amb Carlos Carrizosa al capdavant, van fer descarrilar un acord que semblava tancat i barrat. Avui, en una entrevista a l'ABC, Jordi Cañas lamenta que el PP pretengués que es dissolguessin dins de les seves llistes en lloc d'arribar a un acord just. També pica el crostó a qui va ser secretari general de Ciutadans, Adrián Vázquez, perquè diu que no tenia cap mandat per diluir el partit. Finalment, Adrián Vázquez, derrotat, va plegar i els taronges es presentaran pel seu compte a les eleccions del 12 de maig. El compte enrere electoral tampoc ha estat una bassa d'oli per Esquerra Republicana. Ahir, Pere Aragonès va intentar tancar el debat sobre l'absència de Roger Torrent a les llistes del dia 12. El president promet que el repescarà com a conseller si pot tornar a formar govern, perquè creu que Roger Torrent és un actiu pel país.
Per tant, compto amb ell, evidentment, compto amb ell per l'equip econòmic del govern, per l'equip en l'àmbit de l'empresa i el treball. És el conseller que avui està liderant un àmbit en el que tenim la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys, i per tant, si de mi depèn, evidentment, i això la paraula tenen els ciutadans de Catalunya, doncs estaré encantat de seguir comptant amb ell la propera legislatura com a conseller.
Torrent també ha tret ferro aquesta polèmica. De fet, el conseller d'Empresa creu que la seva etapa al Parlament de Catalunya no tenia ja més recorregut i diu que ara vol centrar-se en la seva feina al govern.
Jo sé que compto amb el recolzament i la confiança del president i del meu partit, i per tant vull continuar desenvolupant aquesta tasca. Espero poder-ho fer un cop sigui reescollit com a president el president Aragonès, perquè, insisteixo, estic molt focalitzat en la feina al govern. Encara ens queden moltes coses per fer, moltes coses per desplegar. Tinc l'energia i la voluntat de seguir-ho fent.
De fet, la confecció de la candidatura al Parlament no és l'únic mal de cap d'Esquerra. El fitxatge de Tomàs Molina com a número 2 dels republicans a Europa també té punts de mal de cap. Ahir el Consell Professional de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va emetre un comunicat per lamentar la incorporació del cap de meteorologia de TV3 a la llista electoral republicana. Els treballadors de la televisió pública temen que malmeti la credibilitat de tot el mitjà perquè queda en entredit la independència periodística de la cadena. Catalunya, estem en pre-campanya. Al País Basc, aquesta mitjanit, arrenca la campanya electoral del 21 d'abril. El PNB i Bildu es juguen la victòria que per primera vegada podria apuntar-se l'Esquerra Abertzale. Tot i això, diríem que l'escenari polític després de les urnes és molt avorrit perquè ja està força dat i beneït. El PNB i el Partit Socialista Euskadi s'hi sumen tornant a fer pinça per continuar governant com fins ara. Aquesta és la primera de les tres cites electorals que hi haurà a l'Estat aquesta primavera, pràcticament encadenades l'una amb l'altra. Primer el País Basc, 21 d'abril, la tocada de Sant Jordi, just després les del Parlament de Catalunya, el 12 de maig, i per rematar, tres setmanes després, el 9 de juny, al Parlament Europeu. Enviat especial de RAC1 al País Basc, Arnau Mañé.
Sí, són unes eleccions atípiques a Euskadi perquè el PNB i Bildu presenten candidat nou pels nacionalistes i Manol Pradales.
Yo os prometo trabajo y dedicación en cuerpo y alma, pero os necesito bogando conmigo la trainera de Euskadi.
L'objectiu del PNB és tornar a guanyar les eleccions i mantenir l'embestida de Bildu. L'Esquerra Abertzale presenta Pello Chandiano.
Tendremos que aceptar que este país es mayoritariamente soberanista, Abertzale, y que es mayoritariamente progresista.
Amb el vent a favor, Bildu té opcions per fer el sorpasso als nacionalistes. De moment, a les enquestes, frec a frec. Guanyi qui guanyi, la clau per la lendakaria la tindrà el Partit Socialista, que també mira de reull el PP. És aquí on es farà la interpretació estatal. Els populars volen trepitjar els talons al PSOE, treure profit de l'amnistia i pispar un bon grapat de vots als bascos més conservadors. Més enllà d'això, al País Basc, l'esquerra no independentista també es presenta separada. Sumar i Podem podrien caure a la meitat. Vox, per cert, intentarà salvar els mobles per mantenir l'únic diputat que té al Parlament.
De fet, amb els bascos passa una cosa que molts s'estimen molt els bascos, segurament més que els bascos s'estimen els catalans. Però, per exemple, ahir Pradales va, el que serà el pròxim Lehendakari, va marcar distància respecte a l'independentisme de Catalunya. Assegura que la via del PNB és expandir l'autogovern i el reconeixement d'Euskadi dins de nació, com a nació dins de l'Estat. I a les portes de la campanya electoral del País Basc, el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, proposa jutjar a 6 persones per haver organitzat un centenar d'homenatges a presos d'ETA entre el 2006 i el entre el 2016 i el 2020. Són 4 exmembres d'ETA i 2 membres de la Comissió de Presos de Sortu, partit que ara forma part de Bildu. García Castellón creu que els Ongi Torri, que són homenatges de benvinguda que es feien als presos d'ETA alliberats, podrien constituir delictes d'humiliació a les víctimes. Sortu ho considera un cas claríssim de lawfare. I a totes aquestes, el PP ja té a punt l'informe que servirà per justificar el no del Senat a la llei d'amnistia. Aquest matí, de fet, es reuneix la ponència que l'acabarà d'aprovar. En un document que ha tingut accés RAC1, diu que la llei és manifestament inconstitucional, la qualifica d'atemptat, i subratlla que les Corts no tenen cap potestat per aprovar-la. També desacredita l'informe de la Comissió de Venècia, que va demanar el mateix PP. Aquests arguments serviran per tombar la llei d'amnistia i tornar-la al Congrés, que, llavors sí, l'aprovarà definitivament. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el document diu literalment que la llei d'amnistia és el pitjor atemptat contra el principi de seguretat jurídica que s'ha viscut a Espanya des de l'aprovació de la Constitució del 78. Diu que desprotegeix l'Estat autonòmic fins al punt de sentar un precedent perillós per la seva pròpia supervivència, perquè posa les bases de futures insurreccions. Utilitza aquest llenguatge. Diu també que l'efecte de l'amnistia és la deslegitimació del 155 aprovat precisament al Senat. L'informe critica que els lletrats del Congrés navalessin en la tramitació, sosté que les Corts no tenen legitimitat per aprovar-la, perquè l'única manera de tirar endavant una amnistia seria una reforma constitucional. L'informe es debat aquest matí a la ponència, s'aprovarà dilluns. Tots els partits hi poden presentar esmenes, però el PP és qui té la paella pel mànec, amb la majoria absoluta del Senat. Tot i l'informe i la votació final, que no serà fins al maig, el Congrés té la potestat de deixar la feina al Senat en no res. Per tant, l'amnistia quedarà aprovada d'aquí a 6 setmanes.
Polèmica per un nou cas de discriminació lingüística. Aquesta vegada ha enfrontat l'exconsellera Gemma Geis amb la Universitat de Girona. Geis va reprendre les seves classes a la UDG quan Junts per Catalunya va abandonar el govern i havia de fer unes proves per estabilitzar la seva plaça de professora agregada de dret administratiu i va reclamar fer un català. El problema és que la majoria de membres del tribunal que l'havia d'examinar eren de fora de Catalunya. Malgrat això, des de la universitat li van permetre que fes l'examen en català mitjançant un servei de traducció simultània. Ara bé, l'exconsellera de Recerca i Universitats, precisament, va haver de sentir els retrets de dos dels examinadors. Segons explica el Nacional, en el moment d'avaluar-la, li van recriminar que no fes servir el castellà com a llengua comú i la van acusar de faltar al respecte a l'ètica universitària. Una de les professores que la va confrontar va ser justament una de les catalanes de la mateixa Universitat de Girona. Li va retreure a Gemma Geis que el centre s'hagués hagut de gastar 4.000 euros per la traducció simultània i va defensar que el tribunal estigués format per professors que no tenien el català. Va dir, el dia que això no sigui així, deixarà de ser universitat i serà alguna cosa molt més local i, per tant, no universitària. L'exconsellera Gemma Geis ha presentat una queixa a la Sindicatura de Greuges que ha obert un expedient sobre l'actuació de la Universitat Gironina. I potser recordareu que el govern va impulsar uns cursos, un cursos de franc de català perquè els sanitaris milloressin el seu nivell. Doncs bé, ahir ja els van començar més de, atenció, 3.700 professionals a Catalunya, 3.700 sanitaris, concretament més de 1.200 metges i 750 infermers. Entre d'altres, el Departament de Salut destaca l'èxit de la convocatòria i diu que poder atendre els pacients a la llengua és essencial per la qualitat i la seguretat assistencial. 8:32 minuts a Madrid, la parella d'Isabel Díaz Ayuso ha admès que va ser ell qui va oferir un pacte a la Fiscalia per rebaixar el possible càstig. I no al revés, d'aquesta manera desmunta els arguments del cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez Mar, que va defensar que havia estat el mateix Ministeri Fiscal qui havia proposat l'acord. Tal com llegim al diari, González Amador l'ha desmentit en l'escrit de la querella per revelació de secrets que ha presentat contra el fiscal del cas i la Fiscalia de Madrid. Funcionaris de presons reprenen les protestes als centres en contra de la negociació dels sindicats, que creuen que han actuat de manera unilateral. Des de primera hora, treballadors de Brians 1 i Brians 2 bloquegen els accessos als dos centres. Continuen demanant la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amant Calderó, i alerten que aquesta és una línia vermella. A més, defensen que les dues taules de negociació que han creat, una sobre mesures laborals i la segona sobre seguretat, no tenen cap sentit. Els manifestants han cremat pneumàtics i només deixaran entrar els serveis més essencials. A les 8:33 minuts, amb el Pròxim Orient, el xef José Andrés no es creu les excuses d'Israel i acusa l'exèrcit hebreu d'haver matat intencionadament els 7 treballadors de la seva ONG, World Central Kitchen, mentre tornaven de repartir menjar i ajuda humanitària a la Franja de Gaza. El govern d'Israel assegura que va ser un accident desafortunat i involuntari, però a José Andrés no s'ho empassa. Recorda que un dron d'Israel va disparar 3 míssils contra el comboi, un per cada cotxe, malgrat que havien informat a l'exèrcit de la seva ruta aquell dia i que els vehicles estaven perfectament identificats.
Van intentar avisar l'exèrcit del que estaven fent, que els estaven atacant a una zona desmilitaritzada, en una zona que controla l'exèrcit d'Israel. Sabien perfectament que el nostre equip s'estava movent per aquesta zona amb 3 cotxes blindats.
De fet, en un article al New York Times, el cuiner va encara més enllà en les seves crítiques a Israel, perquè escriu que no es pot salvar hostatges bombardejant cada edifici de Gaza i que no es pot aguantar aquesta guerra deixant morir de fam una població sencera. José Andrés entén que no s'hauria de permetre que Israel impedeixi l'arribada de menjar i medicines als civils de Gaza ni que assassini treballadors humanitaris. Però, mentrestant, Pedro Sánchez també puja el to contra el govern hebreu. El govern d'Espanya no descarta emprendre mesures diplomàtiques contra Israel si Benjamin Netanyahu no dona explicacions més convincents sobre l'atac contra els cooperants de World Central Kitchen. Sánchez ho deia ahir des de Qatar al final de la seva gira pel Pròxim Orient.
Por lo que se conoce hasta ahora, el gobierno israelí sabía de la acción y del itinerario de esta ONG sobre el terreno en Gaza. Por tanto, me parece absolutamente inaceptable, insuficientes, y lo que esperamos es una aclaración mucho más determinada y mucho más detallada sobre lo sucedido. Y a partir de ahí, pues evidentemente, veremos qué acciones tomamos respecto al gobierno del primer ministro Netanyahu.
Però Israel nega les acusacions i insisteix que l'atac va ser fruit d'un error d'identificació. També s'ha compromès a posar en marxa mesures immediates per evitar que es repeteixi un episodi similar. El cap de l'Estat Major de les Forces de Defensa d'Israel, Herzi Halevi, promet que seran transparents.
Les forces de defensa d'Israel han completat la investigació preliminar i vull ser ben clar. L'atac no es va dur a terme amb la intenció d'acabar amb els treballadors de la World Central Kitchen. Va ser un error després d'una mala identificació. A la nit les condicions són complicades. No hauria d'haver passat mai.
Malgrat les explicacions i les promeses de Benjamin Netanyahu i el seu exèrcit, el bombardeig del comboi de World Central Kitchen de José Andrés fins i tot ha provocat fractures dins de l'executiu israelià. Alguns dels ministres del govern de concentració ja exigeixen el seu primer ministre que plegui i que convoqui eleccions el pròxim mes de setembre. I Twitter està tornant a posar tics blaus als comptes al que tenen molts seguidors. Poc després de l'arribada d'Elon Musk, Twitter va limitar aquest símbol als comptes que pagaven, independentment de quants seguidors tinguessin. Això va generar molt merder, perquè abans el tic es veia com un senyal que aquest compte era verídic i de cert prestigi. Des de fa mesos, qualsevol que paga, fins fos qui fos, en té. Doncs bé, això està tornant a canviar. El problema, però, és que Twitter ho està fent sense que molts dels usuaris ho demanessin ni puguin fer res per evitar-ho. Això ha provocat que alguns d'aquests comptes, com el del creador de la sèrie The Wire, David Simon, ho critiquin. David Simon lamenta que el xec blau de pagament s'ha degradat i de quina manera s'ha convertit en el distintiu dels trolls de la pitjor calanya. I d'aquí uns moments parlarem d'aquest creuer que està al port de Barcelona sense poder sortir per culpa d'un grup de bolivians. Del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Com dèiem, al port de Barcelona continuen retinguts, i ja són dues nits, 1.500 creueristes en un vaixell pels visats falsos d'un grup de bolivians. Són una setantena de persones que tenen papers que no són vàlids per entrar a l'espai Schengen. Ells asseguren que directament els han estafat. Diuen que van pagar a una agència de viatges uns 11.000 euros pel passatge i després els han deixat clarament a l'estacada. Té més detalls Bernat González.
El creuer havia d'arribar avui a Roma, però encara està a Barcelona. Els 69 bolivians continuen sense saber què passarà amb ells, assegurant que van pagar una agència de viatges uns 11.000 euros pel passatge, van començar el viatge a Brasil, van navegar fins a les Canàries i en arribar a Espanya, que forma part de l'espai Schengen, les autoritats els van dir que els visats no eren vàlids. Els afectats denuncien que l'agència els ha deixat a l'estacada i que els han cancel·lat els bitllets d'avió que tenien comprats per tornar a Bolívia. Ahir es van reunir les autoritats espanyoles i bolivianes amb la companyia MSC Cruceros de bandera italiana. Segons ha pogut saber RAC1, fonts properes al consulat apunten que el vaixell seguirà avui la seva ruta prevista cap a Itàlia i que la setantena de bolivians continuaran els processos i els tràmits des d'aquí a Barcelona. El problema és que hi ha 14 menors implicats i, per tant, les solucions hauran de ser diferents per cada cas particular. Encara no està clar què passarà amb tots aquests passatgers bolivians ni qui pagarà les indemnitzacions a tots els altres viatgers afectats.
Bellcaire d'Empordà continua en estat de xoc per l'assassinat ahir d'un nen de 5 anys mentre dormia a ganivetades a mans del seu pare. L'home també va apunyalar la seva parella i mare de la criatura, que està ingressada en estat crític. És el tercer menor que mor a mans dels seus pares aquest 2024 a Catalunya. És a dir, des que des del gener ha mort un nen cada mes per violència vicària. A hores d'ara, el presumpte agressor està pendent de passar mans del jutge mentre la dona continua ingressada al Trueta de Girona en estat crític però estable. Bàrbara Julbe.
El detingut de 27 anys, que ja no vivia a la casa perquè estava en tràmits de separació, va fer servir les claus per entrar al domicili de matinada. Portava una navalla a sobre. Així ho va reconèixer i a la tarda l'arrestat, a qui els veïns van increpar crits d'assassí durant la reconstrucció dels fets. Segons fonts policials, l'arrestat hauria matat primer el menor. El nen tenia diverses ganivetades al pit. Després s'hauria apunyalat la dona de 29 anys. També l'hauria colpejat amb un objecte de ferro. Els serveis d'emergències van rebre l'avís dels fets cap a quarts de 6 de la matinada. La dona, malferida, va aconseguir sortir de l'habitatge i avisar una veïna que va trucar a emergències. Cap a les 11 del matí, els Mossos van detenir el sospitós, ensangonat i amb la navalla. El poble prové d'Albons. Els serveis socials no tenien constància de cap problema a la parella. Els sospitós tampoc tenien antecedents ni denúncies per violència masclista. Ahir al vespre, més de 200 persones van condemnar el crim en el minut de silenci que es va fer a la plaça Comtes d'Empúries. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial.
I mentrestant, els Mossos encara investiguen una altra mort violenta a Torredembarra. La policia va trobar el cos d'un home de 41 anys sense vida ahir en un pis del barri de Baixamar. Dos companys de pis de la víctima van alertar del crim a la comissaria. A hores d'ara, no hi ha cap persona detinguda en relació a aquest cas, Esteve Giral.
Sí, els dos homes, acompanyats d'un advocat, van fer cap de matinada als vols de les 4 a la comissaria dels Mossos per explicar que havien trobat l'home mort a casa seva. El cos estava tapat amb una manta i amb signes evidents de violència. El crim s'hauria produït per raons que s'estan investigant en un habitatge del carrer Verge del Carme de Torredembarra, un pis on vivien com a mínim 3 persones i, segons han explicat alguns veïns, estava ocupat des de feia temps, amb entrades i sortides constants de persones a un dels carrers del barri de Baixamar de Torredembarra, una zona tranquil·la, especialment quan no és estiu. Fins ara no hi ha cap persona detinguda en relació al cas ni cap mòbil sobre el crim que hagi transcendit. La policia científica dels Mossos va recollir durant tot el dia d'ahir proves al pis i voltants de l'immoble en la recerca també de la possible arma homicida.
Per cert, a Àvila, el jutge ha deixat en llibertat amb un ordre d'allunyament als pares d'una criatura de 10 anys que va fugir sol en tren perquè a casa el maltractaven. Dilluns, la policia va localitzar el criu tot sol dins un tren que anava a Madrid. Quan el van dur a comissaria, va explicar que els seus pares l'agredien contínuament amb ell i la seva germana, també menor, amb un cinturó o amb un cable de carregador. Els pares no només no s'han defensat, sinó que ho han reconegut i asseguren que pagar els nens era la seva manera d'educar. Les criatures han ingressat a un centre d'internament a Àvila. Llàstima que no ho hagin fet els pares. I atenció a aquesta gran notícia en l'àmbit de la salut. Diversos fàrmacs que s'utilitzen contra l'obesitat es podrien fer servir per combatre el Parkinson. És el que ha demostrat un assaig clínic que publica el The New England Journal of Medicine. Segons aquest estudi, fàrmacs com la semaglutida, que es comercialitza amb el nom d'Ozempic, o la tirzepatida, que recepten per tractaments contra l'obesitat o la diabetes, poden ajudar a frenar la progressió del Parkinson. De moment s'ha provat en 156 pacients un any. A la meitat se'ls va subministrar lixinatida i l'altra meitat placebo. Els malalts que havien rebut el medicament no van empitjorar i, en canvi, la resta sí. Ara caldrà fer assajos més complets per confirmar aquests primers resultats i determinar quins són els millors fàrmacs, en quines dosis s'haurien d'administrar i quins efectes secundaris tenen. Mentrestant, a la Xina han desenvolupat un tractament que sembla extret directament d'una pel·lícula futurista. Es tracta d'un xip conegut com a marcapassos cerebral que és capaç de modificar els estats d'ànim d'una persona a través de la intel·ligència artificial. El Mundo explica avui com funciona. El dispositiu detecta patrons en l'activitat cerebral relacionats amb la depressió i els atura estimulant punts del cervell relacionats amb el plaer i la recompensa. També ajuda els pacients que el porten a concentrar-se per treballar i per dormir. De moment s'ha implantat a una trentena de persones. I a Catalunya, el Col·legi de Metges de Barcelona demana al Departament de Salut que doti els CAP d'un equip especialitzat per atendre les persones que viuen al carrer. L'objectiu és augmentar l'esperança de vida de les dones i homes sense llar, que són unes 5.500 a Catalunya. Marc Poyato.
Les persones que dormen al carrer viuen menys anys i tenen més malalties cròniques de tipus cardiovascular, respiratòries, mentals o addiccions. Per aquest motiu, el Col·legi de Metges de Barcelona creu que s'han d'implementar mesures com ara els anomenats domicilis al carrer per poder visitar i fer seguiment als pacients que no tenen casa. D'altra banda, també proposen crear un nou concepte, el de CAP 0, perquè puguin rebre atenció a qualsevol centre. Ho explica Beatriu Bilbeny, que és metgessa de família i membre de la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona.
Per fer una primera assistència, per fer una primera valoració, tots funcionem com un sol CAP i a partir d'aquí tots intentem vincular un equip concret. Evidentment anirem cap a la longitudinalitat, però primer aquestes persones han de confiar en el sistema, han d'arribar-hi, perquè avui en dia no hi arriben.
Altres mesures que plantegen és crear equips de salut mental especialitzats i facilitar el registre de la situació de sensellarisme en la història clínica per poder tenir tota la informació i prendre decisions clíniques i socials més acurades.
I per cert que Andreu Buenafuente serà qui presentarà la gala solidària People in Red, que es farà el 6 de maig al MNAC. Serà la 14a edició d'aquest esdeveniment que organitza la Fundació Lluita contra les Infeccions, que presideix el doctor Bonaventura Clotet. El govern confirma que avui encara no aixecarà l'emergència per sequera, això malgrat que els embassaments de l'àrea de Barcelona i de Girona ja freguen el 18%. De fet, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, diu que les reserves han d'augmentar encara una mica més per poder afluixar restriccions, sobretot tenint en compte que no s'esperen grans precipitacions de cara als pròxims dies.
Si ara nosaltres sabíssim que els propers 15 dies ha de ploure bots i barrals, aixecaríem l'emergència. Però com que no ho sabem, hem d'esperar a veure quina és la previsió. Si nosaltres arribéssim en aquest mes d'abril al 25%, al 27%, no em feu dir un número, un nivell d'existència suficient com per garantir que tenim aigua fins a final d'any tranquil·lament abans d'entrar a emergència 2, doncs segurament aixecaríem l'emergència.
En tot cas, el govern farà avui una nova reunió de la Comissió de la Sequera per analitzar amb més detall els pròxims passos.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Bona cosa, bon dia.
Bon dia.
Aviam, el que deia era el conseller, que sí, aquesta setmana, vaja, aquests pròxims dies no hi ha pluja i que estem... Fi, ara això ho podem ampliar, que és que... Tenim un ambient més propi del juny.
Exacte, sí, temperatures molt altes. De fet, ahir ja es van arribar valors de fins a 26 graus al Dubai, també a Benissanet, 24 a Ulldecona, 23 al Prat de Llobregat i també a Vilanova i la Geltrú. I avui es poden repetir aquests valors o fins i tot pujar una mica més, especialment a les comarques interiors o també comarques de Girona. Per tant, ambient càlid al centre del dia i fresc ara mateix, amb 6 graus a Lleida i a Girona, 8 a Sabadell, 9 a Solsona, 12 a Tarragona i 14 a la ciutat de Barcelona. Avui serà un dia de sol, pinzellades de núvols prims i es poden formar algunes boires fruit d'aquest contrast tèrmic entre el mar que encara està fred i l'ambient que comença a ser càlid. I els propers dies pugen més les temperatures, sobretot entre demà i el cap de setmana, que serà quan tocaran sostre. I després, dilluns i dimarts, podrien arribar alguns ruixats, però de moment pinta que seran poca cosa.
En tot cas, vas mirant?
Sí, jo vaig mirant.
I res, eh?
I la setmana que ve sí que a partir de dimarts dimecres tornarien a baixar les temperatures, però després potser finals de setmana tornarien a pujar una altra vegada. Però de moment, de pluja no se'n veu massa.
No, eh? No. I abril diuen que a finals d'abril potser, que potser el maig...
Bueno, esperem-nos. Si no ens fem il·lusions, no.
No. Demà, per cert, que fem? Demà serà la Mònica Usart a l'estació de tractament d'aigua potable al Ter, no?
Sí, i explicarem com funciona, no?
Clar.
Sí.
La Mònica Usart allà, demà també serà el Bertí Oliveres, serà en Francesc Mauri, també sí, nosaltres, i després també farem tertúlia des d'allà, amb el conseller, perquè volem saber exactament cap on anem i cap on anirem en el futur, perquè és evident que aquests episodis d'aquestes temperatures doncs no ens ha d'estranyar que vagin passant, perquè, esclar, també ens hauríem de preguntar com estàvem fa un any. Me'n recordes, Mònica, com estàvem fa un any? Plovia en aquestes èpoques o...?
No, és que portem més de 3 anys de sequera. Sí, sí, sí. Portem, et diria, gairebé 40 mesos amb pluges per sota del que és habitual. El mes de març
passat. Aquest que acabem de tancar ha sigut l'única excepció, però hem tingut més de 3 anys de sequera. Vull dir que estàvem ja parlant d'això. I no només les temperatures altes que deies ara es repetiran, sinó els episodis de sequera extrema com aquesta és el que també es repetirà. Per tant, el que parlarem jo crec demà serà també en l'adaptació a aquests episodis de falta d'aigua.
Demà, doncs, al Món RQ des de l'estació de tractament d'aigua potable per parlar precisament de la sequera. A partir de les 9 farem un programa especial sobre aquesta sequera per entendre què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir una aixeta.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Vehicles maqueta groga no podran entrar a partir del 2028 a les zones de baixes emissions de les grans ciutats. Evidentment afectarà la de Barcelona, però també les que hauran de crear totes les ciutats de més de 50.000 habitants. Ara bé, en alguns casos aquesta limitació de circulació es podria avançar ja uns anys, Jaume del Martínez.
Concretament pels cotxes que tinguin etiqueta groga i vagin amb motor dièsel. En aquest cas, tampoc podran circular per les zones de baixes emissions a partir del 2026 quan es declari un episodi de contaminació per diòxid de nitrogen. Les ciutats de més de 20.000 habitants que superin algun índex de contaminació també hauran de crear aquestes zones de baixes emissions abans del 2026, tot i que en aquest cas tindran una mica més de marge per començar a aplicar les restriccions als cotxes amb l'adhesiu groc. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, recorda que hi ha algunes excepcions.
Per exemple, en funció de la renda, les famílies que tenen les rendes més baixes estaran exempcionades fins a 2 vegades l'IPREM, per, com sempre diem, no deixar ningú enrere. Això no penalitza ningú, sinó que va sempre en favor de la salut dels ciutadans.
Tot plegat ho inclou el nou pla de la qualitat de l'aire que el govern preveu aprovar les properes setmanes. La seva aplicació definitiva, per tant, dependrà en part del nou executiu que surti de les eleccions.
Per cert, que l'antic hotel Princesa Sofia, que a partir d'ara es dirà Gran Hyatt Barcelona, l'hotel que va obrir a l'Avinguda Diagonal, tocada al Camp Nou, l'any 1975, es va reformar l'any 2017 fins que la pandèmia del coronavirus en va forçar el tancament. L'abril de l'any passat, els nous propietaris el van comprar per 180 milions d'euros i van invertir 20 milions d'euros més. L'edifici s'ha rehabilitat de manera integral i, a més dels seus allotjaments, en 49 suites i un àtic de luxe, suposarà l'arribada a Barcelona dels xefs Dani García i Omar Malpartida. Repetim, el Princesa Sofia, que a més el cartell de Sofia ja no apareix, ara apareix un Hola Barcelona, es diu a partir d'ara Gran Hyatt Barcelona. La inflació ha afluixat els últims mesos, però omplir el cistell de la compra continua costant un ull de la cara, i si no, pareu atenció a aquesta dada. Els preus al supermercat han pujat de mitjana un 38% els últims 3 anys, un 38%. Ho apunta un estudi de l'OCU, l'Organització de Consumidors, que ha analitzat 120 productes en 7 cadenes de supermercats, Montse Martí.
L'OCU tradueix aquest 38% d'increment en euros i diu que el que compraves fa 3 anys amb 100 euros ara te'n costa 140. Carrefour i Alcampo destaquen com les cadenes que més s'han encarit, segons l'OCU, un 45% i un 43%, i Mercadona amb un 38%. L'estudi reitera que l'oli d'oliva és el producte que més s'ha encarit els últims 3 anys, ha pujat un 225%, seguit del sucre blanc, un 91%, i el suc de taronja. També està entre els productes que més ha pujat els últims 3 anys, un 81%. També s'han encarit més d'un 60% els últims 3 anys els ous, l'arròs i les pastanagues. Les pujades més suaus s'han registrat entre les fruites i les verdures, tot i que de mitjana s'han encarit un 20%. L'OCU denuncia que la rebaixa de l'IVA ha tingut un impacte limitat en el control dels preus als supermercats. Tot i això, també reclamen que es mantingui més enllà del mes de juny.
5 minuts i les 9. El fotoperiodista Joan Guerrero, amb 84 anys, va col·laborar en diversos mitjans, entre els quals La Vanguardia. Va néixer a Cádiz. Als 20 anys es va instal·lar a Santa Coloma de Gramenet, concretament al barri de Singerlin, des d'on va dedicar-se sobretot al retrat social. Avui molta gent el plora, tot el món del fotoperiodisme el plora, i un altre dels grans, com és el cas del Pedro Madudeño, el recorda sota el llum vermell del laboratori de Revelat que tenia a casa seva. Diu que l'estil i la forma de fotografia que tenia en Joan Guerrero ha estat admirada i seguida per diverses generacions de fotògrafs que han descobert en ell una manera de captar la vida social de la gent des d'una perspectiva gairebé web. que arriba a les llibreries, l'últim còmic de Mortadelo i Filemó. Com ja vam avançar el món a RAC1, surt avui, es diu París 2024, i relata les peripècies dels dos estrafolaris detectius als Jocs Olímpics que es faran aquest estiu. És el còmic pòstum de Francisco Ibáñez, que va morir el juliol de l'any passat. Té només 20 pàgines i conté també una pàgina amb el dibuix a llapis de l'autor. Però aquesta última no està acabada, perquè tal com ens explicava ahir el món a RAC1 la seva filla, Ibáñez va morir sense posar-hi diàleg. El pròleg de l'obra és d'Arturo Pérez Reverte, a part d'aquest còmic es reeditaran alguns clàssics d'Ibáñez. I avui també arriba a les llibreries la primera novel·la del periodista i presentador del TN Migdia, Xavi Coral, Aprendre a esquivar les bales. Una novel·la que firma amb el nom de Xavi Coral Trullàs, perquè el protagonista és el seu avi matern, Josep Trullàs, que amb només 20 anys es va allistar per defensar la República a la Guerra Civil i va decidir escriure'n un dietari, unes vivències que es van allargar 7 anys, el temps que va durar la guerra, l'exili i l'etapa de càstig al Marroc quan va tornar. Xavi Coral ho ha novel·lat tot, Aprendre a esquivar les bales, i aquest matí, el dia que surt a la venda, el Xavi Coral estarà aquí al món a RAC1 per parlar-ne. A partir de les 11 l'esperem en aquest estudi. Matrix tindrà cinquena part. Warner Bros. Ha anunciat que està treballant en la cinquena pel·lícula de la saga, la primera que no estarà dirigida per cap de les dues germanes Wachowski, malgrat que una d'elles sí que la produirà. Tampoc sabem si Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss o cap dels protagonistes de les anteriors pel·lícules hi serà. I a les últimes hores també s'ha publicat el tràiler de la pel·lícula de terror sobre Bambi, Bambi The Reckoning.
You ever shot a deer?
No. Bambi?
El famós cèrvol de Disney apareix com una màquina de matar venjativa que s'enfronta a dos cansadors. Bambi se sumarà a la saga d'històries infantils sense drets d'autor convertides en pel·lícules de terror. Fins ara ja s'ha estrenat Winnie the Pooh, Melisande, i se'n preveu un altre sobre Peter Pan i un altre sobre Pinocho. Deixeu-me parlar de dues sèries. Una, que Andrew Scott es posa la pell de Mr. Ripley a la nova i esperada versió del clàssic de Patricia Highsmith, que s'estrena avui a Netflix, que és l'actor que feia de capellà Fleabag i del dolent, molt dolent, molt dolent, molt dolent, molt dolent, a Sherlock. Doncs ara serà Tom Ripley amb una sèrie que dirigeix el guanyador d'un Oscar per la llista de Schindler, que és l'Steven Zaillian, fotògraf. I també, una altra, és que Anatomia de Grey tindrà 21a temporada de 18 capítols, gairebé el doble dels 10 que té la temporada actual, que va estar condicionada per la vaga d'actors. I per cert, ja tenim data de les Goya, de l'any que ve. Serà el 8 de febrer a Granada. Per cert, que aquesta nit Bizarrap ha publicat una nova sessió. Diamantado, i també té una altra cançó. Aquesta segona es diu Entre les de 10-20. Totes dues són una col·laboració amb un mexicà que es diu Natanael Cano. I més música, així són el més nou d'Imagine Dragons. Eyes Closed, que és el primer avançament del pròxim disc de la banda. I les Tartes Relena triomfen a les prestigioses Tiny Desk. La meva boca és teva, pots devorar-la sense por, però deixa'm la llengua lliure per anar-te parlant d'amor. Però deixa'm la llengua lliure per anar-te parlant d'amor. El jardí del món crea... Són les sessions musicals que organitza la ràdio pública nord-americana i per on han passat artistes tan reconeguts com Taylor Swift, Adele o John Legend. També se Tangana, en aquella memorable taula, amb Antonio Carmona, Kiko Veneno o el Niño d'Elche, presentant el disc El Madrileño. Doncs bé, aquest duo català Tarta Relena protagonitza l'últim capítol d'aquestes sessions, una actuació de un poc més de 20 minuts on hi sentim cantar en grec i en català. De fet, al directe en què se les veu cantant, elles mateixes han col·locat alguns elements que tenen molt a veure amb Catalunya. Per exemple, al costat del teclat hi ha una figureta al caganer, però també apareix una T-Mobilitat de Barcelona i una targeta al Bon Preu. No és la primera vegada que el català arriba a l'Estini Desk. El 2019, la catalana resident als Estats Units, Lau Noa, hi va interpretar l'adeu. Ei, Ramos ja me l'ha colat. Avui comença la Barcelona Eurovision Party. Construïda per dentro. cap, això, aquí no... Els candidats espanyols del festival, els Nebulosa, que diuen les apostes que faran un enorme paper, seran els... És a dir, ironia, eh? Seran els anfitrions d'aquesta tercera edició durant 3 dies i passaran, entre altres, els guanyadors del festival l'any 1984, que es diuen Herreis. O la representant de Televisió Espanyola, aquella mateixa edició de fa 40 anys, Amaia Saizar dels Bravo. Lady, 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 se pinta los ojos de azul. Al costat de candidats més actuals, com la sueca Cornelia Jacobs. Fins a 15 representants d'aquest any, entre altres una de les favorites, la d'Itàlia, Angelina Mango. Tot plegat serà a partir d'aquesta nit amb l'Eurofans Club, una festa com les que es fan a les ciutats que acullen el certamen. Demà es traslladaran al Poble Espanyol de Barcelona de 6 de la tarda a 6 del matí i dissabte arribarà el concert principal al Sant Jordi Club, un espectacle que presentarà la Nina, que, com no podia ser d'una altra manera, també celebrarà els 50 anys del triomf d'ABBA al festival. Toni Clavés ha rebut un nou guardó en reconeixement per la seva trajectòria a la comunicació. Ràdio Molins de Rei li ha atorgat el premi Miquel Armengol, que cada any reben destacats comunicadors del país. El jurat destaca l'aportació del Toni a l'univers radiofònic amb el programa que dirigeix i presenta cada tarda, la versió RAC1. Clavés agraïa el premi així a l'inici de la versió d'ahir.
És un honor que companys de professió em reconeguin amb aquest guardó, que, com diem, porta el nom d'un dels grans professionals que en el seu dia escoltava i admirava, com és el Miquel Armengol. Per tant, des d'aquí, moltíssimes, moltíssimes gràcies, agraït de tot cor per part meva i també, evidentment, per tots els que han anat passant fent aquest programa.
Recordem que a l'última GMA el Versió va tenir un rècord d'audiència amb 352.000 oients diaris. A la resta dels esports, Joan Laporta ha tornat a allargar la mà a Xavi perquè no marxi a final de temporada i el club blaugrana el va nomenar ambaixador de la Fundació Barça i Joan Laporta no va deixar passar l'oportunitat de declarar-li amor etern.
Volem que segueixi sent la llum que d'alguna manera il·lumina a tants i tants barcelonistes, Xavi, que t'admirem i que t'estimem. És una persona clau en el projecte esportiu del club, que a més tingui això, no, que el seu cor ara bategui al cantó de la Fundació.
Per cert, avui és curiós això que publica Mundo Deportivo. El Barça ha regalat un Mac, un ordinador MacBook d'Apple, als futbolistes per guanyar l'Atlètic de Madrid a la primera volta de la Lliga. El pròxim partit del Barça és l'anada dels quarts de final de la Champions, dimecres que ve, al camp del PSG, i el PSG es va classificar per la final de la Copa de França després de guanyar 1-0 al Rennes. El gol d'Mbappé. I a Anglaterra, el Manchester City, el rival del Real Madrid, va guanyar 4-1 l'Aston Villa, el quart classificat. Phil Foden va marcar 3 gols i va ser el gran protagonista del partit. Per la seva banda, l'Arsenal va guanyar 2-0 Luton Town, és el líder provisional, a l'espera que avui el Liverpool s'enfronti al Sheffield. I a un quart de 10 del vespre, el Chelsea i el Manchester United jugaran un altre dels partits de la jornada. I atenció, en aquest cas, el comitè de competició ha sancionat amb 2 partits el porter del Rayo Majadahonda, que va rebre insults racistes al camp del Sestao River de la tercera divisió. Es tracta del senegalès Sheikh Sarr. Quan quedaven pocs minuts per acabar el maig, va anar a confrontar un aficionat rival que suposadament li va dir de mico cap amunt. La reacció del porter va ser agafar-lo per la bufanda que duia i l'àrbitre ho va interpretar com agressió. És per això que ara han sancionat el jugador 2 partits. A més, també han donat per perdut el partit al Rayo Majadahonda, li han tret 3 punts a la classificació i l'han multat en 3.000 euros. Tampoc ha sortit impune l'equip rival. Arran d'aquests incidents, el Sestao haurà de jugar els 2 pròxims partits a porta tancada i haurà de pagar una multa de 6.000 euros. I encara vinculat al racisme, competició ha anunciat el tancament parcial del camp del Getafe als pròxims 3 partits. Recordem que l'última jornada contra el Sevilla uns individus van cridar mico a Marcos Acuña i gitano al tècnic Quique Sánchez Flores. Però tot plegat, competició també ha imposat una multa al Getafe de 27.000 euros. I el trànsit.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes, anem al RAC, on cada matí ens espera allà la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Encara s'acumulen 10 quilòmetres de retenció a la P7 a Subirats al Penedès per un accident que talla un carril en sentit Girona. També a l'Ampolla encara hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord per un carril tallat a causa d'una avaria. El nus del Papiol, circulació ja normalitzada i només queden retencions habituals a la B23 i la 2 a l'alçada de Sant Vicenç dels Horts. I pel que fa a l'altra banda de la ciutat, retencions a la C58, al nus de la Trinitat en sentit sud i a Ripollet en sentit nord, i complicacions a la P7 al Vallès entre Barberà i Santa Perpètua en els dos sentits. A la ronda, 7 quilòmetres i mig de lentitud a la ronda litoral des de Sant Adrià en sentit Llobregat, i 6 quilòmetres a la ronda de dalt, també en sentit sud. És tot des del RAC, bon dia.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que tu passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Acabem aquests apunts aquí al món de RAC1 parlant de trobades sorprenents, perquè les últimes hores s'ha viralitzat molt una foto de Belén Esteban amb Al Pacino. L'excol·laboradora de Sálvame va aprofitar la Setmana Santa per anar a visitar la seva filla Andrea als Estats Units, on estudia, i es va trobar amb l'actor del Padrí o de Hit en un restaurant d'aquell lloc. Esteban ha compartit la foto a Instagram i ha escrit textualment: "Estar en familia disfrutando de una agradable cena y encontrarme por casualidad con el gran actor Al Pacino. He de decir que ha sido muy amable conmigo, además de muy simpático. Agradecida por tus muestras de cariño. Momentos inolvidables." També és interessant veure les etiquetes que ha afegit a la foto. Al Pacino, feliz de conocerte, simpático, top, El Padrino, Hollywood. Molta etiqueta a Instagram, però desconeixem si també hi va haver conversa. I el més important, si Belén Esteban ha millorat el nivell d'anglès que va demostrar al Sálvame a Telecinco el dia que els seus directors la van fer trucar a l'estranger.
¿Habla usted español?
No, we are in London. How many
vale, pues tranquilation. My name, Belén Esteban.
¿Cómo se dice?
Okay.
I work TV.
Station.
Spain.
Ai. Tota la vida davant les càmeres, i quan realment ens interessava sentir la conversa amb Al Pacino, de Belén Esteban només tenim una fotografia.
Tranquilation. El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada. Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.